abierto el año judicial 2025-2026. Se levanta la sesión.
Sí, l'any judicial ha quedat obert, però sense gens d'entusiasme. Fins i tot el rei ha reconegut davant dels periodistes, això sí, amb el micròfon tancat, que ho ha passat malament per la tensió que hi havia a la sala, amb el fiscal general de l'Estat a la defensiva.
Creo en el Estado de Derecho y, por supuesto, también en la verdad.
La presidenta del Poder Judicial lamentant les crítiques de Pedro Sánchez cap a alguns jutges.
Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia.
I amb el líder del PP en un altre acte.
Me alegro de no estar presente allí.
Amb aquest pati pot haver passat desapercebuda la memòria judicial de l'any passat. Ens l'hem mirat per saber la tendència en els delictes del 2024. Els de tràfic de drogues van augmentar un 70% a l'àrea de Barcelona.
Catalunya nit.
I avui s'ha posat una mica de llum a les hores més fosques del Dia de la Dona al País Valencià. La periodista que va dinar amb Mazón ha parlat per primera vegada en una carta pública. Assegura que en aquell dinar al restaurant El Ventorro, el president valencià va començar a rebre trucades, però que no li va explicar de què tractaven. Maribel Vilaplana explica també que s'ha sentit assetjada i víctima d'atacs i pressions.
L'OPA del BBVA al Banc de Sabadell passa a la següent pantalla. La Comissió Nacional del Mercat de Valors li ha donat llum verda. El president del BBVA ha explicat que l'objectiu és aconseguir, com a mínim, el 30% de les accions.
Nuestro objetivo es controlar después de esta operación Banco Sabadell y nuestra intención es mantener esa condición y no retirarla.
La paraula la tindran els accionistes del Sabadell des de dilluns fins al 7 d'octubre. Jordi Casas, president dels accionistes minoritaris de l'entitat, parla de presa de pèl.
Sembla que ens estigui demanant a crits que no acceptem l'OPA. No té cap sentit en aquest moment aquesta OPA.
L'Ajuntament de Terrassa demana al Departament de Salut que faci una investigació a l'Hospital de la Ciutat per aclarir què va passar en el cas de la pacient psiquiàtrica que es va suïcidar. La dona feia dos dies que s'esperava en un box d'urgències. L'hospital assegura que es van seguir tots els protocols. En parlarem en directe amb el secretari de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.
I una nit més hem de parlar d'enrenou a la Vuelta. S'ha detingut 12 persones per haver aturat els ciclistes a l'inici de l'etapa. Protestaven per la presència de l'equip d'Israel. Mentrestant, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha felicitat l'equip ciclista israelià per continuar i no cedir, diu, davant del que ha qualificat d'odi i d'intimidació.
La gala dels Goya se celebrarà a l'Auditori del Fòrum el 28 de febrer. El president de l'Acadèmia del Cinema Espanyol ha explicat que els discursos dels guanyadors hauran de ser breus, i ho ha dit així.
La gente luego puede llegar a su casa y dedicárselo a su señora o a su marido sin ningún problema y darse todos los besos y abrazos que quieran. Pero yo, que soy muy radical, yo hubiera planteado una ametralladora directamente que fuera fusilando de cada 6-5, ¿no? Pero es una actitud un poquito agresiva que no debéis tomar en serio.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Amb un ambient molt tens, això sí, però finalment no hi ha hagut boicot.
Queda abierto el año judicial 2025-2026.
I el fiscal general de l'Estat ha aprofitat la inauguració del curs judicial per defensar-se de les crítiques i per demanar als magistrats que el jutjaran que no utilitzin políticament el seu judici.
Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía Española. Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho y, por supuesto, también en la verdad.
Álvaro García Ortiz ha acaparat els focus a l'acte del Suprem, que ha estat marcat pel pols inèdit de la dreta judicial i política contra el govern de Pedro Sánchez. Això ens porta directament cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Un pols que ha alimentat encara més avui la presidenta del Poder Judicial, que ha carregat, i fort, contra Pedro Sánchez.
Hi havia una tensió mai vista, més d'un ha estat incòmode a l'acte d'avui, començant pel fiscal general, que en el primer minut del seu discurs ja ha encarat la polèmica, ha demanat que se'l respecti i ha advertit als jutges que l'han de jutjar, que es deuen a la veritat. Tot i els anuncis de boicot, cap magistrat ha abandonat la sala mentre parlava García Ortiz, però sí que alguns magistrats han optat per no aplaudir el seu discurs. La tensió ha pujat un grau més quan la presidenta del Poder Judicial ha reclamat a Pedro Sánchez, sense mencionar-lo, que s'abstingui de criticar la judicatura.
Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia. Son aceptables el acuerdo y la crítica, pero no lo es desacreditar al Poder Judicial, que resultan abiertamente contrarios a los principios que deben presidir la actuación jurisdiccional.
Atia encara més el xoc institucional i alguns jutges progressistes han dit que Isabel Perelló s'ha accedit avui amb la crítica al govern espanyol, tot i que la presidenta del Poder Judicial també ha tingut una mínima crítica cap als seus companys, cap al sector conservador, que ahir demanava boicotejar el fiscal general.
No es propio del Poder Judicial entrar en polémicas ni en críticas a personas ni a instituciones, pues no nos corresponde esta función.
La situació de malestar, de tensió i de divisió era avui tan evident i tan inèdit al Tribunal Suprem que fins i tot a la sortida el rei Felip VI ha reconegut en privat que ha estat incòmode i ha demanat a totes les parts que rebaixin la tensió.
Doncs bé, amb tot, el procés independentista i l'amnistia han quedat en un tercer pla en aquest acte on acostumaven a ser els temes més destacats. Tot i això, compta perquè avui alguns jutges s'han mullat sobre el futur de Carles Puigdemont.
Sí, fons del Suprem reconeixen que ve un trimestre clau per l'amnistia. El Constitucional resoldrà a final d'any si la malversació de Puigdemont es pot amnistiar i diuen al Suprem que pot ser el moment d'aplicar l'amnistia a l'expresident o, com a mínim, que pugui tornar a Catalunya sense risc de ser detingut. Tot i això, els magistrats volen esperar a veure què resol a la tardor la justícia europea i també veure quins arguments dona el Tribunal Constitucional. Diuen que el Constitucional sempre se l'ha d'acatar, però cap descarta trobar una nova via per anar a la justícia europea i tornar a dilatar l'aplicació de la llei.
Gràcies, Paula. Bona nit.
Adéu, bona nit.
Doncs bé, el PP ha volgut castigar Pedro Sánchez i el fiscal general, però finalment ho ha fet plantant la monarquia i la magistratura. A la mateixa hora que es feia l'acte solemne d'obertura del nou any judicial, Feijó protagonitzava un míting de partit al costat d'Isabel Díaz Ayuso. Martí Ferrero, bona nit.
Bona nit. El líder dels populars ha justificat el boicot al seu partit a l'acte judicial i n'ha tret pit. Per Feijó, la presència d'un fiscal general a les portes de ser jutjat i d'un govern espanyol que acusa els jutges de fer política justifica la seva plantada.
És un immenso error i no podemos mirar para otro lado. Nuestra obligación nos lo impide. Me alegro de no estar presente allí.
El líder del PP s'estima més compartir míting amb la presidenta madrilenya, la parella de la qual, investigat per frau fiscal, és qui acusa el fiscal general de revelar informació sobre la causa. Ayuso li ha agraït.
Gracias por habernos elegido. Nosotros somos bastante más ordenados, cumplidores y dignos que muchos de los que hoy te estaban intentando dar lecciones desde el lugar en el que has decidido representarnos para no estar.
Feijó també ha volgut rebatre les crítiques que li recorden que, plantant el fiscal general, també s'ha saltat la institucionalitat amb la corona. Ha replicat que qui li ha fallat a Felip VI va ser Pedro Sánchez durant la visita que van compartir a la zona zero de la Dana al País Valencià.
Doncs la polèmica que s'ha emportat tota l'atenció, però hem de recordar també que aquesta obertura de l'any judicial ha servit per presentar la memòria judicial de l'any passat. Un informe que recull tots els delictes del 2024 i que deixa algunes dades destacades i algunes advertències per part de la Fiscalia. Oriol Pujador.
Sí, per exemple, l'alerta davant de l'increment dels delictes d'odi. Han crescut un 40%. Principalment són delictes per racisme, seguits dels d'odi per orientació sexual i identitat de gènere. Álvaro García Ortiz, fiscal general de l'Estat, ho resumia amb aquestes paraules.
La unitat de delitos de odio y discriminación es un modelo nacional e internacional. Es muy destacable el incremento anual en la formulación de escritos de acusación por delitos de incitación al odio y la discriminación. Su aumento fue casi del 40%, un dato muy relevante.
Ortiz també ha llançat un missatge a aquelles formacions polítiques que qüestionen les dades de la violència masclista. Assegura que és un drama nacional, assegura que l'any passat es van interposar gairebé 200.000 denúncies.
La realitat i crudeza de les xifres i de los actos acalla les falàcies que sobre determinades realitats se pretende projectar.
De la memòria de l'any passat també destaca l'augment dels delictes per tràfic de drogues a Catalunya. En concret, només a la demarcació de Barcelona es van incrementar un 70%. L'informe ho atribueix a un codi penal massa tou amb el tràfic de marihuana o haixix.
Un 70%. Déu-n'hi-do. Gràcies, Oriol. Són les 10 i 10 minuts.
La periodista que va dinar amb Carlos Mazón a València el dia de la Dana afirma en una carta pública que el president valencià va rebre trucades durant aquella trobada, durant aquell dinar, al restaurant El Ventorro, però que no li va explicar el contingut. Afegeix que s'ha sentit assetjada i també víctima d'atacs i pressions. València, Alba Barbosa.
Maribel Vilaplana explica en un escrit de 3 pàgines enviat als mitjans que va acudir al dinar del Ventorro a petició del president per valorar col·laboracions professionals i que a partir d'un moment determinat Carlos Mazón va començar a rebre trucades de manera continuada. Se'n va mantenir al marge, no va preguntar, diu, ni Carlos Mazón li va traslladar cap inquietud al respecte. Assegura que no va saber en cap moment el contingut de les trucades que va rebre el president valencià, però diu que les interrupcions van fer allargar la trobada. Vilaplana escriu que va arribar al Ventorro passades les 3 del migdia i en va sortir entre 2 i 3 quarts de 7 de la tarda. La periodista assegura que no era conscient de la gravetat del moment i que sent que s'ha convertit en una diana utilitzada políticament i assetjada amb insults i insinuacions masclistes. És la primera vegada que la periodista es pronuncia públicament sobre el dinar que va compartir amb Carlos Mazón durant les hores tràgiques dels aiguats que van provocar 228 morts.
Doncs aquesta carta ha coincidit amb un viatge al País Valencià de Salvador Illa. El president de la Generalitat ha estès la mà al president valencià per defensar plegats la millora del finançament dels dos territoris que, amb el model actual, són dos dels més infrafinançats. Però Mazón ha esquivat l'oferta.
València i Catalunya, per al conjunt d'Espanya, som els principals forjadors de l'eix mediterrani. De debò que Catalunya i la comunitat valenciana ens podem permetre el luxe de viure d'esquena?
Yo lo que quiero decir es que, desde luego, lo que no vamos a vivir es de rodillas. El eje Illa-Puigdemont, de reciente creación, no es bueno para la comunitat valenciana.
Aquest és un altre dels titulars de portada. L'OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell entra ja a la fase final després de 16 mesos de serial, Manel.
Sí, avui el regulador borsari ha donat llum verda al fullet amb les condicions que l'entitat basca ha presentat als accionistes on manté la seva primera oferta. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quin és el següent pas?
Doncs mira, dilluns s'obrirà el període d'acceptació de l'oferta i els accionistes hauran de pronunciar-se sobre si l'accepten o no. Tindran de temps fins al 7 d'octubre i una setmana després es faran públics els resultats.
Ara ja sabem aquests tempos, però un dels punts de discòrdia d'aquesta operació és l'oferta.
Sí, una oferta que el Banc Sabadell ha trobat insuficient des del primer moment. Consisteix a canviar una acció del BBVA i 70 cèntims en efectiu per cada 5,5 accions del Sabadell. Després de l'anunci de la Comissió del Mercat de Valors, el president del Sabadell, Josep Oliu, ha dit que és pobre i ha empitjorat.
Esta oferta és inclús el peor que la que ya valoramos y rechazábamos en nuestro consejo en mayo de 24, porque entonces infravaloraba el proyecto en solitario de nuestra entidad. En estos 16 meses, el banco se ha revalorizado más y ha remunerado más a sus accionistas que BBVA. Por tanto, yo creo que acertamos la decisión en aquel momento de rechazar la propuesta, ¿no?
Òbviament, el BBVA opina tot el contrari, diu que és atractiva pels accionistes.
I quin és el full de ruta que planteja a partir d'ara el Banc Basc?
El seu president, Carlos Torres, diu que tenen la intenció d'anar a per totes i aconseguir la majoria. Amb un 50,1% de les accions ja valdria.
Lo que está clarísimo es que hemos condicionado la oferta a la obtención de más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell. Y esa condición está ahí por una razón, y es que nuestro objetivo es controlar después de esta operación Banco Sabadell y nuestra intención es mantener esa condición y no retirarla.
Però hi ha un altre escenari possible, que aconsegueixin un 30%, podrien tenir opcions a controlar el banc, però potser haurien de presentar una segona OPA, segons els analistes.
També hi han dit la seva, Carme, els governs català i espanyol, eh?
Mira, el president Illa i el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, mantenen que sigui quina sigui la decisió final dels accionistes, els interessos dels clients i els treballadors estan garantits.
Jo he dit clarament quin desenllaç preferiria, però sigui quin sigui desenllaç, els interessos no només de Catalunya, crec que també de les comunitats on té una presència territorial important al Banc Sabadell, queden garantits.
Haremos una valoración en su momento cuando tengamos toda la información. Lo que no va a cambiar es precisamente la protección de los intereses de trabajadores y de los clientes del Sabadell.
Els agents socials no s'han mossegat la llengua. Sentim Josep Sánchez Llibre, de Foment, i Josep Maria Álvarez, de la UGT.
Esta última oferta es una auténtica tomadura de pelo a los accionistas del Banco de Sabadell.
Aquesta OPA no comportarà res de positiu ni pels accionistes, ni pels treballadors del banc, ni pels usuaris de la banca, sobretot per la petita i mitjana empresa.
Álvarez ha assegurat que els sindicats vigilaran que es compleixin les condicions imposades a l'operació pel govern espanyol.
Moltes gràcies, Carme.
Bona nit.
Passa un minut d'un quart d'onze de la nit. El Consorci Sanitari de Terrassa defensa que va actuar amb professionalitat i seguint els protocols en el cas de la dona que es va suïcidar al servei d'urgències. L'Ajuntament de Terrassa ha demanat una investigació i Esquerra, PP i Vox han demanat al Parlament la compareixença de la consellera de Salut, Oriol.
El centre hospitalari explica que la víctima hi va ingressar el 20 d'agost i que aleshores es van aplicar els procediments clínics definits per la patologia que presentava. Durant 48 hores fins al 22 d'agost, que és el dia que va morir, diu aquest comunicat, la pacient va ser atesa per l'equip de l'àrea de medicina i per l'equip de psiquiatria de manera coordinada. Els professionals de l'hospital, diu, van actuar amb professionalitat, fent la valoració de la pacient i el seu seguiment clínic. El Departament de Qualitat i Seguretat del Pacient està analitzant els fets i també Salut ha iniciat una investigació del cas. En paral·lel, com deies, l'Ajuntament de Terrassa també ha demanat al Departament de Salut que faci una investigació interna a l'hospital. En un comunicat, el consistori demana a l'hospital que faci una revisió interna per analitzar el funcionament i els protocols actuals i evitar que tornin a passar casos com aquests. I acaba demanant que es destinin més recursos a la salut mental i a la psiquiatria. Al Parlament, Esquerra, PP i Vox han demanat la compareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, per donar detalls del cas i saber si el govern té previst també prendre mesures per revertir la situació.
Molt bé, gràcies, Oriol. A aquesta hora podem saludar Xavier Labat. Ell és secretari de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Bona nit.
Bona nit.
El comitè d'empresa de l'hospital assegura que era un cas evitable. Es podia haver evitat?
Primer, jo no sóc coneixedor de la informació que, no, que del cas en concret, i tampoc estic aquí per parlar del cas concret, que això suposo que hi haurà una investigació, no? I en un principi pues, l'hospital pues, ja valorarà, no? Perquè tampoc, com no tinc informació, també parlar d'un cas que no sóc coneixedor, pues, tampoc que toca. Sí que li puc dir que, bueno, que és una situació que a vegades podria donar-se en situacions per, no, de pacients amb risc de suïcidial, no? Però dic, no és una cosa avui habitual, són casos excepcionals. Clar.
Està, en aquest cas, doncs, 48 hores a urgències, esperant a rebre un llit a la planta pertinent. Aquest és un factor clau, el temps que les persones que assisteixen, que van a urgències, problema de salut mental, a ser ateses amb celeritat, és important?
Sí, però bueno, en principi, home, la que és l'atenció es fa sempre d'entrada i és ràpida. Un altre tema és que quan tu fas un ingrés, doncs hi ha un temps, lògicament, que pugis a la planta i per ingressar. També quan hi ha un cas com pot ser una tentativa autolítica, doncs moltes vegades estàs hores a urgències perquè al principi hi ha una valoració per part moltes vegades de medicina, una estabilització, no?, del risc mèdic i hi ha també després la valoració coordinada amb psiquiatria. I no és inhabitual que una persona estigui a vegades un intent de suïcidi, doncs 24-48 hores en urgències per decidir inclús si s'ha d'ingressar o no. També s'ha de dir que no tots els ingressos, totes les tentatives autolítiques ingressen, però sí que les més greus, doncs, lògicament, doncs sí que han de, si hi ha un risc que es manté, doncs sí que s'han d'ingressar, no?
Ara fa uns anys que hem posat al centre del debat públic en les qüestions relacionades amb la salut mental, la importància que això té, no?, especialment des de la Covid. S'ha transformat realment el que és l'atenció d'urgència psiquiàtrica
psiquiatria en paral·lel al mateix ritme que nosaltres hem anat posant aquest debat a l'escena pública? És a dir, hi ha prou llits? Ja està prou ben armada aquesta detenció?
Jo crec que sí, sí que és veritat que, a veure, hi ha hagut un augment, no, de demanda, no, bàsicament i d'atenció a les urgències des de la pandèmia, doncs hi ha hagut, no, un augment. També hi ha un augment no només de casos de trastorns mentals que venen a urgències, sinó també molts problemes socials que tenen també més situacions de malestar emocional, que moltes vegades, bueno, pot, si un té un problema, no, social, doncs pot tenir una connotació també de que tingui una implicació a nivell del malestar emocional, i també consulta, no? Però a vegades no són solucions que s'hagin de solucionar només, no, des de la part, no, vessant sanitària, i moltes vegades també són, no, l'abordatge, no, social. I sí que també s'ha de dir que en els últims anys, no, hi ha tot un treball, a més del Departament de Salut, no, amb el Pla Director de Salut Mental sobre la prevenció del risc de suïcidi, i de fet tenim un pla des del 2021 al 2025, no, que està amb diferents aspectes formatius, telèfons, no, d'accés directe, amb 61, el codi i suïcidi, que l'apliquem tots els hospitals de Catalunya i els serveis de psiquiatria quan tenim un pacient, i vull dir, està tot molt estructurat, no? I s'ha de dir que en els últims anys inclús ha millorat molt, eh, l'atenció en aquest aspecte.
Ja. De fet, hi ha unes dades que lògicament doncs, són preocupants, perquè estem parlant de persones que aconsegueixen suïcidar-se, però que revelen també la feina que es fa. Per exemple, cada any se suïciden més de 600 persones a Catalunya, això és un 20% més, sí, que ara fa una dècada, però la dada aquesta que també revela doncs la feina que es fa és que per cada suïcidi abans hi ha hagut entre 10 i 20 tentatives. És a dir, sí, suïcidis, sí, no aconseguits, no?
Sí, sí, així és, i de fet, bueno, de fet, com un dels factors de risc més importants de suïcidi consumat, no, o de no, morir-te per un risc, per una tentativa, és l'intent autolític previ, un intent de suïcidi previ. Per això s'ha desenvolupat tot aquest pla, i per això també està el codi risc suïcidi, que quan una persona consulta urgències o per una idea de suïcidi o per una tentativa de suïcidi, i que habitualment, doncs, tots són casos que es valora després per psiquiatria, uns pacients ingressen, però hi ha molts pacients que a vegades no ingressen, i llavors es facilita una accessibilitat ràpida, no, al centre de salut mental en menys d'una setmana en persones adultes, i en menys de 3 dies al centre de salut mental infantil-juvenil, i tot això es registra, no, bàsicament en una plataforma, i després hi ha un seguiment telefònic per assegurar que venen els pacients a la visita. Vull dir que hi ha tot un treball que s'està fent, i jo crec que en aquest sentit ha millorat molt en els darrers anys. I de fet, si mirem els últims anys, hi ha potser 4 o 5 anys hi ha un augment. Fa 4 anys hi havia més o menys unes activacions de 4.500 codis risc suïcidis a Catalunya. Ara, en el 2023, les dades oficials són més o menys 8.000 i pico, amb el que hi ha hagut un augment dels registres, i sobretot de més pacients, cada vegada més que amb tentatives, sobretot més amb ideacions, s'està activant més, i en canvi els últims anys s'ha estabilitzat els suïcidis consumats. És a dir, que han augmentat les tentatives i el millor registre i control, però sense augmentar els intents de suïcidi consumats, no? I això que sí, sembla que tot el pla de prevenció de risc de suïcidi, doncs, està sent efectiu, i el que haurem de veure és, tant de bo, que aconseguim revertir, inclús baixin els suïcidis en els propers anys.
Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre el Catalunya Nit en directe, Xavier Labat, secretari de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental. Que vagi bé, gràcies.
Perfecte, gràcies, molt bé, adéu, bon nit.
Sis minuts i mig i arribarem a 2:15. A aquesta hora de la nit del divendres ja podem dir que molts nens i nenes, nois i noies, s'estan situant en un cap de setmana tècnicament ja, eh? Ja això de les vacances es va acabant. Dilluns tornem-hi, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, acusa els governs anteriors de no haver fet la feina que tocava pels mals resultats PISA. Tot això ha evitat vincular els resultats amb la diversitat a les aules. Ho ha dit en declaracions a TV3.
Bé, poden ser molt diversos. La complexitat segurament és un element afegit, però a partir d'aquí el que hem de fer és posar les eines al sistema educatiu. També és veritat que el focus que teníem en l'aprenentatge, el focus que ara mateix el tenim molt fixat, durant uns anys no estava en el centre, és a dir, l'acció política no anava destinada a millorar aquest resultat.
Abans de començar el curs, Niubó ja ha descartat una pujada de sou als docents, una de les principals exigències, recordem-ho, dels sindicats. La consellera assegura que fa 2 cursos que estan en pròrroga pressupostària i que les condicions laborals estan millorant perquè les ràtios són més baixes, sobretot els cursos d'infantil.
Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Crisi de govern al Regne Unit. El primer ministre laborista ha nomenat el veterà David Lemmy com el seu número 2 per substituir la fins ara titular del càrrec. Aquesta dona ha dimitit per irregularitats fiscals a la seva segona residència. És que resulta que també era ministra d'Habitatge. Angela Rayner havia al·legat estar mal assessorada. Londres, Coia Ballester, Brumós.
Tres cartes expliquen la crisi política que ha culminat en una remodelació urgent de l'executiu. La primera és la canvial d'investigador independent que conclou clarament que Angela Rayner no va pagar els impostos que li tocaven de la propietat que va adquirir al sud d'Anglaterra i, per tant, que va incomplir el codi ministerial. Rayner, que era ministra d'Habitatge, s'hauria estalviat prop de 46.000 euros. La segona carta del dia és a la mateixa Rayner, l'enviada també a Keir Starmer, on li presenta formalment la dimissió. I la tercera carta a la que ens referim és la resposta del primer ministre. Lamenta la renúncia, però l'accepta. A partir d'aquí s'ha posat en marxa una remodelació exprés del govern per substituir Angela Rayner, que era viceprimera ministra, secretària d'Estat i líder adjunta del Partit Laborista. Starmer ha fet una bona sacsejada i ha substituït Rayner per David Lammy, fins ara ministre d'Exteriors i una de les peces més sòlides de l'executiu. La sorpresa és que li ha tret la cartera d'Exteriors per passar-lo a Justícia. Al seu lloc l'ocuparà Yvette Cooper. Un altre canvi és el nomenament de Samantha Mahmood com a ministra de l'Interior. Reeves es manté a Economia i és la primera vegada que el Regne Unit té tres dones en els anomenats grans càrrecs d'Estat.
Del Regne Unit passem als Estats Units i atenció a aquesta, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ara mateix acaba de firmar un decret que canviarà el nom del Departament de Defensa, que es passarà a dir Departament de Guerra, tal com s'anomenava durant les dues guerres mundials, Vicent i Sud.
Sí, el canvi de nom l'hauria d'aprovar el Congrés, però per saltar-se el tràmit, Trump ho ha designat com un nom secundari del departament, tot i que serà el que es farà servir de forma oficial. Amb el Departament de Guerra, Trump aposta per una imatge més agressiva. Ha dit fa només uns instants que vol deixar de ser políticament correcte, acabar amb aquestes nomenclatures woke, segons ha dit, i que vol una política més agressiva on reivindica la victòria, la força militar, i que l'exèrcit ha de reivindicar les victòries dels Estats Units al llarg de la història.
No sona bé, defensa. De què ens defensem? Per què ens defensem? Abans es deia Departament de Guerra, tenia un so més potent, i com sabeu, nosaltres vam guanyar la Primera Guerra Mundial, vam guanyar la Segona Guerra Mundial, ho hem guanyat tot.
Sí, sí, realment sona més contundent. És veritat que aquesta setmana ja hem explicat una acció bastant contundent, com aquell bombardeig a una llanxa provinent de Venezuela, segons ell. Amb aquesta decisió, Trump va en contra el corrent de la història, clarament.
Sí, així és. Tot i que el Ministeri de la Guerra era un nom molt habitual fins a la meitat del segle passat, després de la Segona Guerra Mundial i en la creació de les Nacions Unides, tots els països van anar substituint-lo per Ministeri de Defensa, una nomenclatura que va adoptar també els Estats Units i que és menys bel·licista. No volien només mostrar aquest nom menys bel·licista, sinó també hi havia raons operatives, com per exemple englobar en un únic departament l'armada, l'aviació i l'exèrcit. És el cas que va, per exemple, de la Unió Soviètica, sí, que va eliminar el Ministeri de la Guerra el 53, o el Regne Unit, que ho va fer el 1964. El Brasil va mantenir el nom fins al 1999, a tocar ja del canvi de segle.
Clar, és que fins i tot els governs, quan s'armaven molt, quan tenien armes nuclears, eren dissuasòries, eren per no haver-les de fer servir, no?, per defensar-se. En fi, i què passava, o què passa aquí a la a l'estat espanyol.
Aquí el Ministeri de la Guerra va existir fins a la República, fins al 1937. L'actual Ministeri de Defensa es va crear, el va crear Adolfo Suárez el 1977 durant la transició i va concentrar els tres ministeris militars que havia creat Franco durant la dictadura.
Per cert, Vicent, que Donald Trump també ha insistit que acabar amb la guerra d'Ucraïna serà més difícil del que semblava, i justament quan Vladimir Putin ha rebutjat els plans occidentals per garantir la seguretat d'Ucraïna després d'un possible alto el foc. Amenaça, a més, d'atacar qualsevol tropa estrangera que es desplegui en territori ucraïnès.
Sí, Putin diu que si hi ha un alto el foc a Rússia, que de moment Trump ho acaba de dir ara mateix, està més lluny del que ell creia que era possible, diu Putin que el respectarà i que no calen forces estrangeres per fer-lo complir. Per això considerarà objectius legítims els militars estrangers que es desplacin a Ucraïna.
Per tant, si apareixen algunes tropes, sobretot ara, durant la realització d'operacions militars, considerarem que seran objectius legítims de ser destruïts.
El president rus ha reaccionat així a la cimera d'ahir a París, en què 26 estats aliats d'Ucraïna es van comprometre a enviar-hi soldats o donar-li suport militar o aeri quan acabi la guerra. Volodymyr Zelensky ha avançat avui que els aliats preparen el desplegament de milers de soldats.
De nou, no parlaré de les xifres, però és important que estiguem parlant de tot això. Sí, definitivament no seran xifres d'un sol dígit, sinó de milers, i això és un fet, però encara és una mica massa aviat per parlar-ne.
Doncs passa un minut de 11:15 en l'altra guerra mediàtica. Israel ha continuat avui amb els seus bombardejos a Gaza. I després que ahir Teresa Rivera qualifiqués aquesta ofensiva de genocidi, avui el portaveu de la Comissió Europea s'ha desmarcat de les declaracions de la vicepresidenta. Respecte a aquesta qualificació genocidi, avui afegim la mirada de l'escriptora i poeta Blanca Llum Vidal, que a partir d'ara, i ens fa feliços anunciar-ho, serà col·laboradora del Catalunya Nit.
Quasi 2 anys buscant la paraula que ho digui. Una paraula prou gran per contenir un univers que es desfà, una civilització que s'enruna i una cultura escanyada. Una paraula rotunda i severa que faci lloc al dolor, a la injustícia creixent i al forat sense fons de l'agonia i la mort. Una paraula precisa, determinada i estricta, que no sigui equívoca o vaga, vacil·lant o confusa, sinó transparent i diàfana, cristal·lina i explícita. Quasi 2 anys de sinònims ineficaços i eixorcs. Una llista de mots que no serveixen de res, perquè allà fora, allà on el món existeix més enllà i més ençà del llenguatge, allà on la matèria es comprimeix i s'eixampla i es desintegra i augmenta, allà on les coses es mouen i els fets s'esdevenen sense necessitat d'abstracció i de concepte, allà fora, continua l'atac contra els cossos, contra les cases, contra la vida. Cap paraula ho atura, cap ho impedeix o aconsegueix fer trinxera. Quasi 2 anys de fractura entre la realitat i els noms que la diuen, com si les imatges desbordessin la llengua, com si no es pogués dir de tan ample i tan fondo, de tan mal com conté, com si les paraules haguessin perdut la capacitat d'expressar la magnitud de la guerra, del crim imperdonable per sempre de matar criatures, com si la gravetat de les ferides no acabés dins les lletres. Però malgrat el bloqueig, la dificultat i les fronteres d'un llenguatge finit, el que segur que és inútil i absurd és l'acció de callar, de sucumbir a l'inefable, de caure en la temptació del no-res, de claudicar del llenguatge, aquest artefacte tan fràgil i humà que permet el relat, la memòria, l'explicació i la denúncia, el qüestionament i l'anàlisi. Quasi 2 anys contemplant com es destrueix encara més Palestina. Quasi 2 anys de matança, de barbària, de terror, de malson, de genocidi, de misèria, de fam, o la paraula que ho digui.
Doncs nosaltres hem anat encadenant paraules des de les 10. Les darreres han estat Donald Trump canviant defensa per guerra i ara Blanca Llum Vidal parlant de genocidi. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada expliquem la multa que Brussel·les ha imposat a Google.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Tot fa la mateixa olor de sempre.
Cinema.
Estem en una situació crítica.
Sèries.
This is the most dangerous period I've ever seen.
Documentals. Plataformes.
Vinga, va. Selfie.
Comencem.
A les pantalles, cada dia hi ha més i més de tot. I sovint, oblidem el que veiem poc després de mirar-ho.
Nosaltres et portem a casa només el que no voldràs oblidar.
Memoritzeu la cara del nostre home.
La finestra indiscreta, els divendres a les 12 de la nit, amb Toni de la Torre.
Al cinema ens sentim com a casa i volem que vosaltres us sentiu com al cinema.
Jo em quedo aquí, no tiré res. Em quedo aquí.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A inicis del segle XX, l'imperi austro-hongarès era una de les potències més importants d'Europa. La declaració de guerra a Sèrbia l'estiu del 1914 va ser la guspira que donaria inici a la Primera Guerra Mundial i que portaria finalment a l'imperi a la seva desaparició. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a les 3 de la tarda.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio.
Passen ja 6 minuts de 10:45 de la nit. Brussel·les ha imposat una multa a Google de gairebé 3.000 milions d'euros per pràctiques abusives en el mercat de la publicitat i li demana, a més, que vengui part del seu negoci al sector. La Comissió Europea ha pres aquesta decisió enmig de les tensions amb Trump, que continua amenaçant amb represàlies pel tracte a les grans tecnològiques nord-americanes. Brussel·les, Jordi Baró.
Hi ha hagut finalment multa a Google després de dies d'especulacions que la decisió s'havia frenat per les pressions dels Estats Units. La Comissió Europea ha imposat una sanció de 2.950 milions d'euros per violar les regles europees de competència i distorsionar el mercat publicitari online, afavorint els seus serveis per sobre dels dels competidors. És la segona multa més alta imposada a la multinacional nord-americana per un cas d'abús monopolístic, després de les d'Android de 4.000 milions. Ara Google té 2 mesos per posar fi a les pràctiques il·legals, cosa que Brussel·les creu que ha de passar perquè la multinacional vengui part del seu negoci publicitari. Google recorrerà. La multa s'ha imposat en un moment de tensió amb Trump per la regulació digital. Brussel·les i Washington tenen tancat un acord que evita una escalada en els aranzels, però el president nord-americà no ha deixat de criticar la legislació europea per les grans tecnològiques i de pressionar perquè es canviï. La vicepresidenta comunitària Teresa Rivera defensa que les regles se seguiran aplicant de forma ferma i sense por.
Continua l'escalada de preus dels habitatges a Catalunya. El segon trimestre de l'any s'han encarit un 11,6% respecte del mateix període de l'any passat. És juntament amb el primer trimestre l'increment interanual més fort des de la bombolla immobiliària. Segons dades de l'Institut d'Estadística, els pisos de segona mà han pujat una mica més que els d'obra nova. Rosa Pujol, bona nit.
Bona nit.
A què s'atribueix aquesta escalada, Rosa?
Doncs principalment a l'elevat desequilibri entre la demanda i l'oferta, que provoca un dèficit que, segons CaixaBank Research, a Catalunya és de 125.000 habitatges els últims 4 anys. A Barcelona, per exemple, el preu del metre quadrat se situa per sobre dels 5.000 euros, segons les últimes dades, en aquest cas, de Fotocasa, i atrapa ja els que hi havia en plena efervescència immobiliària. Això comporta que municipis de l'àrea metropolitana també s'estiguin disparant, com detalla l'economista de CaixaBank Research, Judit Monturiol.
Veiem creixements, per exemple, més grans que a Barcelona, a Esplugues, a Sant Cugat, però també d'altres una mica més allunyades, com Vilafranca del Penedès o Vilanova i la Geltrú, que estan creixent al voltant del 14-15%.
Últimament també s'ha detectat el que es coneix com a FOMO, segons ha explicat el conseller delegat de la plataforma hipotecària Trioteca, Ricard Garriga.
El FOMO en anglès és el Fear of Missing Out, que és la por a quedar-se fora. Què passa? Que hi ha molta més gent que es llença a la compra, i a llançar-se a la compra ho parlen entre familiars, entre amics, amb les comunitats, etc., i sembla que tothom estigui comprant.
Els experts calculen que l'increment de preu d'aquest 2025 a Catalunya se situarà al voltant del 2% i per sobre del 6% l'any vinent.
El sector porcí català lamenta haver d'assumir els arancels del 20% anunciats avui per la Xina. S'interpreten com la resposta del país asiàtic a les taxes d'Europa als cotxes elèctrics. A Lleida, Noelia Caselles. Els ramaders se senten moneda de canvi.
Sí, bona nit, perquè creuen que els toca assumir conseqüències d'un conflicte que és polític. Rossend Saltiveri, d'Unió de Pagesos.
I ho acabarem pagant en part als ports, no? Aquesta és la part injusta de la situació.
La Xina compra més del 10% de la carn de porc que es produeix a l'estat. A més, demana sobretot parts que aquí no tenen tanta sortida. Joan Graells, de Saja.
Com les potes, com el cap o les orelles, que aquí no estan tan valorades i per ells allí és un producte exquisit.
Els arancels es començaran a aplicar a partir de dimecres que ve i arribaran al 62% per a algunes empreses europees.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Menys de 5 minuts i arribarem a 3:15. Avui hem sabut més detalls de la gala dels Premis Goya que es farà a Barcelona. La 40a edició tindrà lloc a l'Auditori del Fòrum el 28 de febrer de l'any que ve. Ho ha anunciat avui al Palau de la Generalitat el president de l'Acadèmia de Cine Espanyola, Fernando Méndez Leite, Montse Pujol.
Sí, l'Acadèmia vol que els discursos dels guanyadors no s'allarguin tant com va passar l'any passat, que es va allargar una hora més. De moment han anunciat la norma que la gala només podrà fer el discurs d'agraïment una persona per cada guardó. Santín Méndez Leite.
La gente luego puede llegar a su casa y dedicárselo a su señora o a su marido sin ningún problema y darse todos los besos y abrazos que quieran. Pero yo, que soy muy radical, yo hubiera planteado una ametralladora directamente que fuera fusilando de cada 6-5, ¿no? Pero es una actitud un poquito agresiva que no debéis tomar en serio.
Un poquito agressiva sí que seria. Aquí quan algú es passa del temps que donem a les peces i això, són molt més amables. Sí, tothom estarà pendent del cronòmetre, suposem, en aquesta gala. Què més podem explicar relacionat amb el cinema, també?
Sí, amb el cinema i també amb el cinema català, perquè el director Juan Antonio Bayona presidirà el jurat de la pròxima edició del Festival de Sant Sebastià, que arrenca el 19 de setembre. I una altra catalana, l'actriu Anna Castillo, presidirà de la seva banda el jurat del Premi Culinari i l'aragonesa, formada però a Catalunya, Pilar Parromero, el del Premi Horizontes Latinos.
Doncs anem cap a un festival que està encara en la recta final.
Oggi, 3 marzo, primo incontro con Elisa Zanetti. Da quanti anni è in prigione?
10 anni.
Doncs això, més cinema, eh? La Mostra de Venècia ha projectat avui les últimes cintes de la vintena que participen a la secció oficial a concurs. Les candidates al Lleó d'Or sabran aquest dissabte el veredicte del jurat. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
Durant la recta final del certamen hem pogut veure l'absorbent drama psicològic Elisa, de Leonardo Di Constanzo, amb l'actriu Bàrbara Ronchi en el paper d'una empresària suïssa empresonada per haver assassinat la seva germana sense motius aparents. Afectada d'amnèsia, els records comencen a aflorar quan participa en la investigació d'un prestigiós criminòleg.
El personatge d'Elisa coneix el treball i la recerca del professor Alawi. La idea que em semblava interessant era des del punt de vista del criminòleg, que fos un treball o una idea transformativa.
Silent Friend, de l'hongaresa Ildi Koenyedi, entrellaça tres històries vinculades a un mateix arbre al llarg de més d'un segle. Les narracions exploren com la natura modela les nostres vides.
Vam construir aquests estrats temporals de manera molt conscient. En aquest petit jardí, un jardí botànic amb molt d'encant a Marburg, determinant uns angles de càmera i unes lents per subratllar les similituds i els canvis que tenien lloc en la percepció humana.
També hem estat testimonis del masclisme i l'opressió patriarcal al Taiwan dels anys 90 amb la pel·lícula Girl, que ens mostra amb cruesa una família maltractada per un pare violent i alcohòlic. És la cinta de debut de la veterana estrella del cinema asiàtic, Xu Qi, que es va animar a posar-se darrere la càmera després de formar part del jurat d'aquest festival l'any 2023.
Vint 30 anys després de la mort d'Antoni Clavé, el Palau Martorell de Barcelona presenta una gran exposició retrospectiva amb més de 80 obres de l'artista. La mostra que s'ha obert avui al públic vol redescobrir el pintor, escultor i gravador, entre d'altres, com una de les grans figures de l'art català i espanyol del segle XX, Montse Mas.
El recorregut, des de la figuració fins a l'abstracció, va des dels inicis de Clavé a la Barcelona dels anys 30 i el seu exili a París, fins a la projecció internacional que va tenir i la influència d'estades en ciutats com Tòquio o Nova York. La cocomissària de la mostra i responsable dels arxius Clavé de París, Odan Jen, considera l'exposició una bona oportunitat de rescatar l'artista de l'oblit. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Il a été très connu.
Abans era molt conegut i després, potser, pels cicles en què es mou el món de l'art... No tant, aquesta és una bonica oportunitat de redescobrir l'art de Clavé, que és molt diferent i variat, com aquests collages que creen gairebé una tercera dimensió, encara que siguin pintures.
Même dans les œuvres peintes.
La mostra, que es pot visitar fins al 16 de novembre, reuneix pintures destacades, com el tríptic per la Bienal de Venècia del 1984, que Clavé va fer com a representant del pavelló espanyol, o el de l'Ajuntament de Barcelona del 1992, que feia 30 anys que no sortia del consistori. L'exposició, a més, compta amb una segona seu, el Reial Cercle Artístic de Barcelona, que transporta els visitants al taller de l'artista.
Dos musicals en català molt esperats encapçalen la programació de la nova temporada de Focus. Es diuen L'amor venia amb taxi, de La Cubana, i Germans de sang, en una nova versió dirigida per Dani Anglès. Qui ja en té tots els detalls és Marta Vives.
El grup de teatres que engloba el Romea, la Villarroel, el Condal i el Goya ha presentat temporada celebrant un nou rècord d'espectadors i una recaptació de 14 milions d'euros. Daniel Martínez és el president de Grup Focus.
Pensar que fa 20 anys teníem mig milió d'espectadors i que ara el sector té més de 3 milions d'espectadors i que Focus supera el mig milió d'espectadors. És quan somies, veus un munt de gent que avança per les carrers i està reclamant teatre, teatre.
El repte d'aquesta nova temporada és mantenir aquestes xifres a través d'una setantena de muntatges. I us recomano que agafeu l'agenda perquè la cosa va carregada. Destaca i molt el retorn en taxi de La Cubana 40 anys després a l'escenari del Teatre Romea. La Villarroel, mentrestant, mantindrà el seu compromís amb la dramatúrgia catalana amb noms com els de Sergi Pompermayer, Jordi Casanova o Marta Butxaca i les noves obres dirigides per Pau Carrió i David Selves. El Teatre Goya recuperarà èxits com Gegant, que es va estrenar al Teatre Grec i ho recomanem molt, i La Trena, de Laetitia Colombani, dirigida per Clara Segura. També rebrà el nou muntatge de l'Esté de Teatre o de Jordi Oriol. Finalment, el Teatre Condal acollirà una de les estrenes de la temporada. Es tracta d'un musical que farà les delícies als nostàlgics, Germans de sang, que torna 30 anys després amb una versió actualitzada de Daniel Anglès. Aquest 2026, Focus celebrarà els seus 40 anys amb dos projectes a la vista. Una nova sala teatral per a 500 persones, prevista per d'aquí un parell d'anys, i la creació d'una escola d'arts escèniques. Els dos projectes sota un nom que és... tota una declaració d'intencions. Genes.
David Ubach, bona nit.
Bona nit.
És el moment del podi d'àudios esportius del dia. Tres sons que resumeixen el més important d'aquesta jornada. Amb què comencem?
Doncs d'entrada amb un efecte de so que ens abocarà a problemes per al Barça. Esternuts, virus, virus FIFA.
Vale, què ha passat?
Home, com sempre fent estralls al virus FIFA, ho hem sabut fa poca estona, que sí. Frenkie de Jong, el migcampista del Barça, ha hagut d'abandonar la concentració de la seva selecció als Països Baixos. Ha notat molèsties físiques en les últimes hores, derivades del partit que van jugar contra Polònia, de classificació per al Mundial de l'any vinent, i per tant es perdrà el segon partit d'aquesta aturada de seleccions contra Lituània i tornar cap a Barcelona. Per tant, s'espera que en les properes hores coneguem l'abast exacte de la lesió que pugui patir De Jong.
I tenim gairebé, diria, una punt fixa aquests dies, que és passar per la Vuelta Ciclista.
Patrocina!
La Vuelta Patrocina!
Són els manifestants d'avui a la Vuelta, Manel, Agnès. A 13 quilòmetres de l'arribada, tot just al peu de l'última ascensió, l'Angliru, el port més dur, sens dubte, d'aquesta edició de la Vuelta, hi havia tres ciclistes escapats que s'han hagut d'aturar perquè hi havia uns manifestants pro-palestins, doncs fins i tot encadenats al tot el que ha estat l'ample de la carretera. La Guàrdia Civil ha hagut d'intervenir per desallotjar-los. S'han hagut d'aturar uns segons. I aquesta acció finalment s'ha saldat amb 12 detinguts acusats d'un delicte de desordres públics. A l'inici de l'etapa també cassolada en forma de protesta, abans de la sortida de l'etapa a Astúries. I un cop acabada aquesta etapa, atenció perquè hi ha hagut un tuit del compte del primer ministre d'Israel, sí, Benjamin Netanyahu, que deia el següent, de manera textual, piulava Netanyahu, excel·lent feina, Silvan Adams, el patró de l'equip ciclista Israel, excel·lent feina per no cedir davant de l'odi i la intimidació. Fan que Israel se senti orgullós.
Déu-n'hi-do. Polèmica rere polèmica. I amb l'últim so podem fer una mica d'agenda de cap de setmana. Va.
Per lo que és a nosaltres, ens està faltant una mica, però les KTM estan anant molt ràpid. Però, de moment, el més ràpid a pista a nivell de ritme és l'Àlex.
És Marc Márquez, que lidera el Mundial amb mà de ferro, gran avantatge sobre el seu germà, que és el segon a la general, però clar, el forat és d'uns 150 punts, tot un món.
Sí.
Però bé, Àlex Márquez, que apunta anar ràpid en els primers lliures que s'han fet avui al circuit de Barcelona-Catalunya. Demà tindrem les qualificacions i la cursa sprint, i diumenge la cursa llarga, tot plegat, atenció, amb àmplia cobertura a la plataforma 3CAT. Pel que fa als entrenaments, es podran veure Esport 3 i les curses de demà i la de diumenge seran en l'emissió conjunta Catalunya Ràdio TV3. Per tant, plat fort de l'agenda del cap de setmana, sens dubte, aquest gran premi de Catalunya de MotoGP. En tenis, pendents de l'Open dels Estats Units, demà tindrem d'una banda la final de dobles masculins en presència catalana, perquè Mercè Granollers la jugarà amb la seva parella habitual, l'argentí Horacio Ceballos. S'enfrontaran al duet britànic format per Skupski i Salisbury. I després, la final de dobles prevista per les 6, a les 10, final femenina entre Irina Sabalenka i Amanda Nisimova. I aprofito perquè a l'agenda tenim de la matinada un partit de segona semifinal entre Jannik Sinner i Félix Auger-Aliassime.
Sí.
Començarà quan s'acabi la primera que està en joc.
Ara mateix.
Alcaraz Djokovic, el primer set per Alcaraz, 6-4, i ara en el segon parcial mana Djokovic 5 jocs a 4, però servei per Alcaraz per empatar a 5. De fet, Alcaraz serveix amb un 40-15 al seu favor per empatar 5 jocs al segon parcial.
Déu-n'hi-do, partidàs.
Sí, i tant, s'està posant interessant. I Sinner, a priori, ho té fàcil, però ja ho veurem, això no es pot dir mai. Que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.
Fem una pausa per la publicitat i tornem, que encara ens queden coses, com per exemple, important sempre els divendres, la previsió del temps.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Nou de cada 10 incendis són causats per persones. Al bosc, al camp o a les urbanitzacions, tota imprudència és fatal. Si llences una burilla, fas una barbacoa en zones de risc o no et desfàs de les restes vegetals amb precaució, pots provocar un incendi. Evitar-ho i protegir-te comença amb tu. Informa-te'n a incendis.gencat.cat. Si veus foc o fum, truca al 112. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
300 grams de paraules. Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
Dos reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ara amb canvi d'horari, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies sota la llum de la llum. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
6 minuts i ens plantarem ja a les 11 de la nit. Ja ho sabeu que sempre que ens queda una mica de temps triem alguna notícia d'aquelles que ens ha cridat l'atenció, però pel que sigui doncs ha caigut de l'esquema general. Marc Güell, avui en què ens hem fixat?
Bona nit. Mireu, una sentència del Tribunal d'Estrasburg ha condemnat França perquè considera que aquest país no va protegir prou una dona que, atenció, va tenir una relació sadomasoquista amb un cap seu. Això va passar en un hospital de França i fins i tot tots dos havien firmat un contracte de domini d'ell sobre ella.
O sigui, amb contracte i tot anava això?
Contracte, sí, entre tots dos, entre el superior i aquesta treballadora.
Déu-n'hi-do.
El seu dia, la justícia francesa va avalar aquest contracte, perquè deia que com que hi havia aquest contracte, doncs ja era una forma de consentiment d'aquesta relació i, per tant, la cosa es va quedar aquí. Però la dona sí que deia que hi havia hagut pràctiques que no havien acordat i que, per tant, la cosa era pitjor.
Fora de contracte.
Exacte. Podem dir que els jutges europeus el que fan és renyar els francesos perquè no haurien d'haver tingut en compte aquest document, sinó estudiar bé els arguments de la dona, de la víctima, quan va denunciar que això, que algunes pràctiques que havien estat contra la seva voluntat. Un cas que remunta a fa 15 anys, que ara s'ha resolt d'aquesta manera. França haurà de pagar una indemnització de 20.000 euros per danys morals a aquesta dona. I això sí, al marge de la via judicial, en el seu moment l'hospital va fer fora l'home i la víctima fins i tot va haver de ser ingressada a un hospital psiquiàtric.
Déu-n'hi-do, una història, per tant, llarga, no? Sí. Que s'ha anat arrossegant i que ara té aquest veredicte de la justícia
europea.
Ens ha creat l'atenció perquè, en fi, té moltes arestes, no? Aquest contracte privat que en realitat ara diu la justícia això no sosté res, quan una de les dues parts diu, ei, això s'ha extralimitat, no?
Totalment, però que en el seu dia a França, la justícia francesa sí que va acceptar aquest contracte com a vàlid.
Sí, això la setmana que hem parlat de tot el que va passar a Nestlé, això dels contractes de què es pot fer l'empresa aquí. Amb
aquests
qui...
codis.
Sí, aquí hi ha molta teca. Marc, moltíssimes gràcies. Tornes a entrar després,
A la rotativa.
Vinga, fins ara. Ara cedim el control de so a la nostra DJ i meteoròloga. Off grass on my heel, this moment doesn't even feel real. You said 10 more minutes max, but time's got sand between the cracks. La cançó dels divendres és potser encara més important, perquè aquí hi ha previsió potser per tot el cap de setmana, però jo de moment no sé per on anem.
És tan important i no entenem res.
De moment res. Gemma Puig.
Gemma.
Bona nit.
Bona nit.
Què?
Sí, mira, és una cançó de Sonnim que es diu Don't Stop, It's Still Summer.
Ah.
I per tant, això ho diu tot. Sí, no paris, que encara és estiu.
És veritat.
Així ens agrada.
Aquest cap de setmana pujaran més les temperatures i encara tindrem més aquesta sensació que estem a l'estiu, perquè encara estem a l'estiu. Tindrem alguns núvols, menys que avui a primera hora que hem tingut aquests ruixats cap a l'Ebre. Tindrem moltes estones de sol, tot i que aquesta matinada serà una miqueta més fresca. Demà al migdia pujaran a tot arreu, amb valors que arribaran altre cop als 30 graus o per sobre. I diumenge, tot i que tindrem més núvols, pujaran una mica més les temperatures. Diumenge tindrem un dia amb un cel una mica més enterbolit, potser no amb tantes estones de sol, i a la tarda fins i tot cap al Pirineu o cap a la meitat oest els núvols sol poden ser un pèl més gruixuts, però pujarà una mica més la temperatura. Valors que podrien diumenge ja tornar-se a situar cap als 34 o fins i tot algun valor tornar a tocar els 35 graus cap al Pla de Lleida, principalment. Però tot arreu es notarà que aquest cap de setmana encara estem a l'estiu i puja la temperatura. I de moment ens ho guardem, això, perquè la setmana que ve tornen a baixar i, per tant, pels que li agrada la calor, aquest cap de setmana és un bon cap de setmana i pel que diuen, que comenci a baixar, doncs la setmana que ve.
De moment aprofitem el cap de setmana, que encara és estiu.
Ara, gràcies. Ara tot arribarà.
Això mateix.
Adéu.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu, bona nit. Not a care, not a rule, just a spend in every cool. Nothing heavy, nothing deep, but this vibe's too good to sleep. And your look says, say no more. So I press the gas once more. Don't stop, it's still summer. Like we're scenes they'll never number. Let the clock do what it will.
sun, said goodbye lines. Just more corners, more road signs. We don't end, we just get funner. So don't stop, it's still summer. Even if tomorrow knocks, let's ignore it, beat the clocks. Just this now, this sky, this laugh. No forecast can tell us half. Don't stop, it's still summer. We're the story, not the cover. Every blink's a golden reel. Every second, something real. So roll the windows down again. Tell the world we won't pretend. We're live, we're bold, we're younger. Don't stop, it's still summer.